Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Paula Molés, bon dia i bona hora.
Bon dia. Tu ets panarra? T'agrada el pa?
Molt, m'agrada molt el pa.
Doncs vinga, no marxis molt lluny.
Avui un caníbal dedicat al pa.
Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Hi havia una vegada un restaurant que va salvar una llibreria. Aquest podria ser l'inici d'un bonic conte de ficció, però la veritat és que la història és ben certa. La llibreria Quera, al carrer Patritxoll de Barcelona, especialitzada en llibres de viatges, guies de muntanya i mapes, tenia els dies comptats. No era rendible, i això que el negoci havia aguantat des del 1916 al mateix carrer Patritxoll. Un bon dia la salvació li va arribar gràcies a un nou inversor particular, cap franquícia ni cap multinacional, que va donar la idea a Raimon Quera, el llibreter, de posar un restaurant a la Rebotiga, al mateix lloc on hi havia la cuina dels fundadors, dels seus besavis. Després de 3 mesos d'obres, just acaben d'obrir amb una carta que inclou meravelles com les anxoves al xillo, grans formatges artesans catalans, truita de carxofes, amanides, entrepans, pollastre amb prunes i pinyons i bons vins catalans. I així és com reneix la històrica llibreria Quera, amb 2 propietaris, un llibreter i un restaurador. I amb novetats també els prestatges, perquè ara comencen a vendre llibres sobre gastronomia. Quina bona notícia tot plegat. Sembla mentida, però és ben cert, el menjar ha salvat la llibreria per molts anys.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, que anirem un dia juntets, tu
home,
i jo, a la llibreria
home,
que era.
Home, sense cap mena de dubte, a menjar primer.
A menjar, i després anirem als llibres.
Anem a fer una mica de lectura.
Va, què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana?
Bueno, encara hi ha ressaca pel repartiment de les estrelles Michelin, encara hi ha debats que no s'han acabat de tancar. T'ho dic perquè el primer tema d'avui està relacionat una mica amb aquestes distincions que dona la guia vermella. Mm. Atenció, la guia Michelin retira de cop les 3 estrelles del restaurant de sushi més prestigiós de Tòquio, el Sukiyabashi Hiro.
Vaja.
No sé si ho he dit bé.
Sí que ho has dit bé. I a quanta gent han intoxicat ara els del Hiro?
No va per aquí la cosa. Es veu que els responsables de la guia Michelin no els agrada que el restaurant hagi decidit no acceptar reserves de tots els seus clients,
perquè
es tracta d'un establiment molt petit amb capacitat per només 10 comensals.
O sigui que el restaurant té tant èxit que ja no agafen reserves.
Correcte. Mira si és famós aquest restaurant de Tòquio, que fins i tot l'expresident Obama, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, hi ha anat a menjar en alguna ocasió i probablement sense haver de fer cua ni reservant amb mesos d'antelació, que és el que s'ha de fer ara, si tens sort.
No crec. I mira si és famós, que li han dedicat un document tal meravellós, Hiro Dreams of Sushi. El podeu veure a Netflix, per cert, eh? En tot cas, pel que expliques, no sembla que els del Hiro els preocupi gaire quedar-se sense estrelles,
No gens, però vaja, és un restaurant que mantenia les 3 estrelles Michelin des que la guia va començar a donar aquestes distincions.
Déu-n'hi-do. Va, més titulars, una miqueta més a prop d'aquí.
A principis de l'any que ve, una empresa catalana té previst comercialitzar una cervesa amb gust de...
Sí, ja
pots anar dient ai. Amb gust de Choco Crispies.
No.
Choco Crispies, no. Sí senyora.
Ho has llegit bé, això.
Sí. La produirà aquesta marca de cervesa, que segur que heu vist fins i tot tastat en alguna ocasió, que es diu Rosita.
Sí, la Rosita.
Una bona cervesa i reconeguda a nivell internacional. Sí. Doncs bé, Rosita, a través d'un acord amb l'empresa Kellogg's, ja està treballant en aquest nou producte, que ha de ser una barreja de cervesa i això, Choco Crispies.
Oi, per qui no ho recordi, per cert, no ho tingui present, els Choco Crispies són aquells cereals, una mena de arròs inflat cobert de xocolata, eh?
Exacte,
anem bé.
Exacte. Vinga. La idea de Rosita és aprofitar l'excedent d'aquest arròs per transformar-ho en una cervesa artesana, però molt innovadora.
Molt, a veure com els hi surt l'experiment. En tot cas, aquí la tindrem, ja ho avancem ara, en una futura secció de Nyapotop, eh?
Home, i tant.
I encara tenim més, va, per una última coseta.
No sé si els de Rosita hauran d'acabar demanant disculpes pel seu producte,
Esperem que
tenen intenció de comercialitzar.
Esperem que no.
però sí que ho ha hagut de fer, això de disculpar-se, és un dels grans de la gastronomia, Carlos Arguiñano.
Ai, una bona estirada d'orelles, és el que li convé. A vegades, aquest senyor.
Perquè l'altre dia sempre va fregant la línia i l'altre dia l'Arguiñano va anar a l'Hormiguero, el programa de Pablo Motos, un entorn tot plegat, la combinació aquesta ja és perillosa, i Arguiñano la va cagar una mica quan va pensar que estaria bé explicar un acudit que té com a eix de la trama una violació.
Ui.
Evidentment, després de l'acudit, les xarxes es van encendre a l'instant, fins a tal punt que el gran Arguiñano ha hagut de demanar disculpes públicament.
Quin jardiner. Bueno, és que Arguiñano és el cuiner que explica acudits, i és que els seus acudits a vegades és aquella fina línia.
Exacte, exacte. En fi, ha descobert els límits de l'humor.
Sí, Ramoneda, ja som aquí, i ja pots anar cantant la carta, canta.
Va, benvinguts. Gràcies. Un plaer tornar-vos a veure.
Igualment.
Us han preparat un periodista al forn amb puré de patates, una amanideta de gastrònom amb llimona, un paté en cruit de cítric i per postres un colant de pagesa.
Oi.
Per començar, una graellada de cuiners i cuineres amb salsa romesco, un escriptor a la taronja i avui també hem cuinat un plat especial. Un pa farcit d'historiador i flaquer, cuit al forn de llenya. Què us ve més de gust?
Home, aquest plat especial...
Sí, et va el pa?
Sí, molt.
Home, Ramoneda, doncs vinga, farem feliç el Jovany. Demanarem això, el pa farcit d'historiador i flaquer.
Va.
Fantàstic. Bread, make a
baby! Els cereals han jugat un paper decisiu en l'alimentació humana de concretament el neolític 8.000 abans de Crist, com a mínim.
Antoni Riera és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i doctor en història medieval.
Segueix sent avui un aliment decisiu. La producció actual de blat és de 630 milions de tones al món. Això ens dona un consum per càpita d'uns 100 quilos per persona i any. La gent se pensa que avui no menjam pa, etc. Per tant, evidentment, és importantíssim.
No, per mi el pa és importantíssim en un àpat i no contemplo un àpat sense pa. I sobretot si és un pa bo. Home, pa tradicional, evidentment, i si no tenim pa tradicional, les tortilles mexicanes. Jo, per qüestions professionals, vaig viure a Mèxic i les tortilles són molt divertides, donen moltíssim de joc. Yes!
Menjo molt de pa, especialment per esmorzar i per sopar, i m'agrada molt el pa d'espelta i sègol. Jo és que soc molt panarra, llavors per mi és molt important, sobretot si és pa bo. Si és pa d'aquest congelat de baguet que no té cap tipus de nutrient, no.
L'olor del pa és una cosa que la recordo molt perquè quan jo anava a treballar al dematí a primera hora, ara no, però llavors sí, passaves pels carrers i on hi havia un forn senties l'olor del pa. Donava un gust als carrers amb l'olor del pa, això sí que ho trobo a faltar. Però el pa fa un olor especial, olor de pa. És una cosa fresca, una cosa fresca.
Qualsevol àpat, mengis el que mengis, per mi el pa és imprescindible. I sobretot aquests forns de poble que fa aquella olor... És una tentació. I si és el dia, molt bé, però vull dir que a mi no m'importa menjar-me el pa sec, inclús, que es trenqui de sec, inclús sol, sense oli, sense res. Per mi és una cosa imprescindible, el pa.
Amb Antoni Riera hem quedat al Museu Egipci, inaugurat ara fa 25 anys a Barcelona.
De cereals, bàsicament n'hi ha tres. Que han creat tres mons. El blat, evidentment, que és el cereal del Pròxim Orient, d'Egipte, de Mesopotàmia. L'arròs, que és el cereal d'Àsia, de Xina, la Índia, el Japó, Corea, etc. I el blat de moro, que era, és, i és encara, el cereal d'Amèrica. Cada un d'aquests tres cereals ha creat tres civilitzacions. La civilització del pa, la civilització de l'arròs i la civilització del blat de moro.
És a dir, els cereals de civilització que van marcar la civilització fa milers d'anys encara els marquen avui.
Encara els marca avui. De pans, n'hi ha de dues menes. Hi ha uns pans que es diuen pans alisos, que són pans sense llevadura. Són pans, per tant, molt, molt prims, de fàcil cocció. Aquest pa, concretament, alís, el tenim documentat per primera vegada en el 8.000 abans de Crist a Àsia Central, d'on s'ha de difondre per Mesopotàmia, Egipte... La següent etapa és el pa lleudat, el pa en llevadura. Si l'anterior era el 8.000, aquest és el 6.000 abans de Crist, no se descobreix Egipte, se descobreix Mesopotàmia, i aquí tenim realment la peça que volem comentar, que és el sarcòfag.
Què veu?
En aquesta caixa que veiem aquí, mortuària.
Sí, de fusta, m'imagino.
De fusta, molt senzilla de decoració, sí, però molt interessant, per veure senzillament com hi ha tota una sèrie d'indicadors dels sacrificis, evidentment, que els egipcis en aquell moment feien els seus déus. I veiem que inclouen, evidentment, el pa, inclouen la cervesa a dintre dels continguts, no sols s'ha fet pa, farinetes i sopa dels cereals. Se n'ha fet també la primera beguda alcohòlica, que és la cervesa.
Estan vinculats, veiem,
sí,
perquè
sí,
estan
sí, sí.
Els dos, com ho podríem dir, els dos dibuixos, per
entendre'ns.
Els dos
dibuixos són indissolubles.
Sí, van junts.
Van junts.
Sí.
I en aquest sentit, la cervesa, que és, com dic, la primera beguda alcohòlica que se produeix, hi ha hagut alguns investigadors que han dit que la domestificació del cereal no era tant per menjar pa com per beure un líquid espiritós que alegrava la vida. I, per tant, els egipcis empleen com a beguda normal la cervesa.
Val a dir que la gent no s'imagini un pa, no sé si era vostè i jo dibuixéssim un pa, doncs bé, ja sabem com el dibuixaríem. És a dir, aquest, curiosament, és un pa que va cap amunt.
Sí.
Té una forma, sí, com un ou, com un ou una mica més estret, però va cap amunt. Era així.
Precisament perquè és un pa lleudat i té molta llevadura, evidentment, i se vol representar que no és un pa pla, sinó que és un pa lleudat. I s'exigera una mica l'alçada del pa.
Parlàvem dels cereals de civilització. No sé si els pans plans i els pans llevats també marquen diferents civilitzacions.
No, marquen estadis d'unes mateixes civilitzacions. Perquè veiem que els que mengen pans alisos acaben menjant pans lleudats. Una evolució tècnica dintre d'una mateixa civilització del blat.
Anem a veure més pans, que em sembla que en tenim més. Baixarem l'escala. I aquí tenim més pans,
Aquí van representats.
Aquí també es veu molt clar que són, podríem dir llevats, perquè són rodons, també així
tenen
alts.
Tenen una forma rodona o oval, en aquest sentit.
Això és un jeroglífic amb colors,
sí, color,
realment, molt ben pintat.
El qual, per aquesta gent, realment ja a Egipte no han de pensar més en un sol pa. Cada classe social té el seu pa. Com més blanques, més car és, perquè la producció és més baixa.
Anem a Grècia.
Anem a Grècia. Immediatament, el pa se converteix en un element absolutament imprescindible per totes les classes socials, des de les baixes fins a les altes.
Tots mengen pa?
Tots mengen pa. A poc, els grecs són els primers que descobreixen el molí hidràulic, el primer molí hidràulic. Incrementa molt la productivitat. Diva de moldre el pa amb un molí manual és molt lent, era una tasca que feien les dones i dedicaven moltes hores al dia. Ja a Grècia, els forners eren una professió. Però han d'entendre que els forners, en contra de la gent se pensa, no feien el pa, només coïen el pa. El particular es portaven el pa, el forner els ho coïa i els cobrava un dret.
Per coure.
El que passarà a Roma és que, a poc, trobarem que els forners se professionalitzen i apareix el forner que ja de, no sols cou el pa del particular, sinó que fa pa ell i també el ven. Els clients a l'antiga, el particulars i l'Estat. Perquè l'Estat, en el moment de tensió social, reparteix pa gratis.
Allò del pa i circ.
Exacte, allò del pa i circ. Per tant, ha de menester que els forners treballin per ell. Com a conseqüència, moliners i forners a Roma són dues professions molt prestigiades socialment.
Els romans deien això de pa i circ i després arriben els cristians que diuen que això és el cos de Crist,
exactament,
Mare de Déu.
Exactament, és un canvi simbòlic en aquest sentit. I els cristians converteixen el pa i el vi en la matèria de l'Eucaristia. Com a conseqüència li donen un gran valor simbòlic. Si és el cor de Crist i la sang de Crist no pot ser dolent, ha de ser una cosa realment molt elevada. El pa és símbol de civilització. Qui menja pa és civilitzat. I un cristià diria, qui menja pa és cristià. Qui no menja pa és bàrbar.
Després va arribar l'edat mitjana, en què aquells que menjaven pans plans es van considerar pobres i marginats. Tothom menjava pa, però depenent de si era pa llevat o pa pla, quedava marcada la classe social.
Antoni, em sembla que ens esperen al Fort Mistral.
Sí.
És a dir, que continuem parlant, si li sembla, mentre conduïm, a dalt
del
cotxe.
Sí.
Sortim del Museu Egipci i enfilem cap al nord de la ciutat.
A la baixa edat mitjana, a les ciutats, el que trobarem al final és que una gran quantitat dels forns urbans a final del 15 ja couen pa de particulars, poc, i en canvi en colen molt del que fan els mateixos per vendre.
Ara estem conduint per l'Eixample. Déu-n'hi-do, no tenim temps de comptar tots els forns que hi ha, perquè n'hi ha moltíssims a Barcelona.
Moltíssims.
Però a la Barcelona medieval hi havia tants forns, on ens hem d'imaginar, no sé, un, dos, tres, quatre...
El forn és monopol real. Per tant, el forn, per aconseguir un forn, has de demanar un permís, i has d'aconseguir un permís del rei. I quan hi havia una demanda molt grossa de pa, algú demanava en el rei un permís per construir una nova panaderia, un nou forn o una zona concreta.
Arriba la revolució industrial, que canvia molt les ciutats, i no sé si també canvia la manera de fer pa.
Canvia les ciutats, evidentment, el pa torna-se un dels elements claus, especialment de la gent pobra. Té una bona part de la seva dieta, més del 50% del valor monetari de la dieta és pa, d'aquests obrers industrials, el qual significa que les ciutats han d'organitzar una producció massiva de pa. El morzar del matí, el dinar, el berenar, el sopar, a tot això hi ha pa i a tot això hi ha vi.
Fins ara hem vist, o sigui, potser em corregeix, que el pa sempre ha marcat classes, podríem dir, o estatus socials. Arriba la Guerra Civil, és a dir, el pa de rics i el pa de pobres.
Sí, sí. Que a Espanya, concretament, els anys 40 i 50, van ser anys de fam, realment de fam. Uh-huh. I el pa va ser d'una qualitat pèssima. Tenir pa blanc era una obsessió, realment. La gent rica, evidentment, va seguir menjant pa bo, sense
pa
cap dubte.
Pa blanc.
Blanc i tot el que va volar. Uh-huh. La gent pobra va menjar poc pa i dolent, evidentment.
Pa negre?
Pa negre, exactament. El pa sempre ha estat un producte cultural, no natural. Sempre ha exigit tecnologia, aplicació, etc. Per tant, és propi de civilitzacions avançades. Menjar pa, civilització avançada. És un producte cultural. I, per tant, en aquest sentit, té un cost. Té un cost. I això s'ha de pagar, necessàriament. Mm. Realment, la gent se pensa que el pa se va trobar a la primera. I el pa va costar moltíssim, molt d'experiments, de fracassos. Clar. I èxits, en aquest sentit. Perquè va tardar moltíssim. La gent no va saber fins al segle XVI el que era una fermentació. No sabien diferenciar la putrefacció, que destrueix els aliments, de la fermentació, que les millora.
Antoni, hem arribat. Carrer Astúries, Fort Mistral. A veure què ens diuen.
A veure, demanarem moltes coses.
Al barri de Gràcia ens espera Andreu Bertran, propietari i forner del Forn Mistral, un establiment amb 140 anys d'història a Barcelona.
Què tal?
Com esteu?
Bé.
Andreu, és un forn nou, això, eh?
Són quatre pisos. Són forns de sola de solera, que li diem, de sola de pedra, que són en els forns que és interessant coure el pa.
I ara em sembla que t'hauríem de felicitar perquè has guanyat, no? El teu pa de pagès,
sí.
És el millor pa de pagès català.
Això sí.
Això sembla?
El millor pa de pagès català adherits a la indicació geogràfica protegida.
Tots els pans al començament eren pan de pagès, i després quan s'hi diversifica, no, el pa de pagès se converteix en un tipus de pa concretament, en aquest sentit. Encara que ha evolucionat, és com un record del pa del passat.
No sé si el primer que li hauríem de demanar a l'Andreu, Antoni, és mirar-li les mans, perquè les mans dels forners, teòricament, bueno, hauríem de comparar-les amb les del pare, que no està aquí ara. No sé si les del teu pare estan més curtides. Perquè forner, de boulanger, em sembla que ve del francès, que és el senyor que fa coses amb les mans.
Sí. Bueno, jo...
No sé. Ja no amasses amb les mans?
No, sí.
Sí?
Amassem... Bueno, fer la massa es fa amb la màquina, però vamos, després treballar la massa aquesta i formar i donar plecs a les masses i tot es fa amb les mans. També és cert dir que la farina... És com si fos una pedra pomes. Sí. És un gra triturat. Sí. Per tant,
clar,
si tu poses farina al taulell i llisques la mà, et anirà bé per les durícies, saps? És un abrasiu. Per tant, jo hauria de tenir les mans més fines i més maques de lo habitual. Més que el contrari.
No sé com ha canviat l'ofici, diguéssim, del teu pare, el Jaume, a més, president del gremi de flaquers,
sí,
algú amb molta història, i tu?
En l'època del meu pare tot es va començar a mecanitzar molt, no era tan artesà. I ara, des de fa 15-20 anys cap aquí, s'ha tornat a deixar apartades les màquines i a començar a fer pa més manualment. L'única sortida és pujar la qualitat, treballar contínuament amb diferents tipus de massa mare, amb diferents tipus, sobretot, de cereals antics,
Però la idea de que la massa mare s'ha incorporat ara, a l'edat mitjana, només se feia pa amb massa mare, no se tenia directament accés al fong de la cervesa.
Ara guanya el prestigi.
Resulta que avui, ara m'ho explicarà ell, supos, abans el pa era tan més clar com més blanc era. A partir d'un moment determinat, els metges comencen a recomanar que el pa integral...
Sí, i l'IVA és... Bé, ara s'ha ajustat al tema de l'IVA.
Sí, ara s'ha igualat. I les persones comencen a interessar per aquest tipus de producte integral, que quan s'assabenten, quan se sap que és millor per la salut.
És interessant com ha estat la medicina, la que ha girat, en certa manera, l'escandall del preu del pa, en aquest sentit. Seria impensable per un home de l'edat mitjana que li diguessin que el pa integral se pot vendre al mateix preu o més car,
o més car
que
sí.
El pa blanc amb aquest aspecte.
I aquestes hi ha com unes, com ho podríem dir, com uns calaixos de fusta?
Sí.
Sí, a veure, què és això? Ensenya'ns-ho.
És un armari, li diem, és un armari de fermentació. Precisament tenim pa de pagès.
Això està fermentant, quanta estona porta aquí?
Això és pa que es va fer la massa fa un dia i mig.
Fa un dia i mig?
Sí.
Aquí estem a l'obrador, veig homes, al mostrador veig dones, jo no sé en Toni, però a mi em passa sempre, ara em corregiu, sempre veig els obradors fent pa homes i de cara al públic dones.
El primer ho feien les dones i els homes coïen el pa, però a partir d'un moment determinat ell se converteix en productor de pa. Jo crec que la masculinització és la prova de la rentabilitat del treball. La femení és la que se guanya poc, la masculí és la que se guanya més. Quan això se converteix en un negoci important, se masculinitza, com l'ensenyança. O sigui, en aquest sentit, avui l'ensenyança està en mans de les dones perquè se palla malament i els homes no s'hi dediquen amb aquest aspecte. Però quan els forners decideixen fer pas perquè veuen que hi ha un negoci claríssim. I quan ells són més forts i tenen gremi i les dones flequeres no en tenen, les dones seran les que pagaran la... Tot això se farà no d'una manera cruenta ni conscient, sinó serà paulatinament i desapareixeran, en aquest sentit.
I jo no sé, Toni, però jo no marxaria d'aquí sense tastar el pa de pagès.
El pa de pagès, sí.
L'hem de tastar. Sí, podem tastar-lo?
Sí. Tastarem el millor pa de pagès català amb IGP del 2019.
Déu-n'hi-do, no és qualsevol cosa.
Aquest és un intermig, el color que tenim ara, entre el pa blanc i el pa ros, que era més grogós, però tampoc no és blanc.
No, sentit. Un blanc trencat, no?
Sí. És un intermig de dues llames.
Això?
Un tros.
És un producte manufacturat. És un cereal molt barrejat amb aigua.
I quan tot aquest procés se fa a l'època del Neolític i la gent no escriu, va costar moltíssim de mil d'anys. El que no saben, ningú va escriure el procés. I quan ningú va escriure per ell que no va tenir procés, però sí que el va tenir, que és complicat, realment.
Aquest pas molt bo perquè és que ho té tot, realment, no? Aquesta molla així com molt hidratada, no? I té el cruixent de la...
De la crosta.
En el món del pa, més que ser fàcil, difícil tècnicament, és saber o no saber la tècnica. Una vegada ho saps, ja és fàcil. Pensa que els pans tradicionals no tenen unes grans elaboracions perquè tampoc seria...
Pràctic.
Val? I els pans tradicionals sempre són pràctics.
Sí, és boníssim. Continuarem menjant pa. Gràcies, Andreu, i gràcies, Antoni. Boníssim, eh? Felicitats.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal.
Marc Casanovas, good morning.
Good morning.
No sé si a partir d'avui et podríem dir el nostre home als Estats Units, et sembla bé que et diguem així?
A mi molt, molt rebé,
sí, perquè...
fa il·lusió fins i tot, eh?
On ets exactament? On estàs?
Mira, jo estic al barri d'Alston. Alston és una zona, doncs, sobretot de gent jove, i estic al carrer de Brighton. És una zona molt coneguda d'aquí, de Boston.
I I amb el periodista Marc Casanovas parlem un cop al mes de temes que generen debat a taula, podríem dir. I resulta que tenim el Marc, ara ens ho deia, vivint a Boston, a Massachusetts. Així que a partir d'ara ell, diguéssim, ens aproparà una societat, la nord-americana, que no sé, Marc, si estaràs d'acord amb mi, que, home, precisament bona fama per menjar bé no té. No sé si tu menges bé a Boston o els bostonians mengen bé.
Era la meva principal por, aquesta. Jo ara sí, fa quatre setmanes, més o menys, que visc a Boston, Massachusetts. Això de Massachusetts fa molta gràcia, sempre
sí,
dir-ho.
Ui, molt.
I em començo a plantejar seriosament que menjar saludable pot ser una missió gairebé, diria, impossible. Per començar, cal dir, ara t'ho deia, que Boston és una ciutat monopolitzada gairebé exclusivament per la ciència i pels universitaris, que és un sector de la societat que dedica moltíssimes hores a treballar i a estudiar i que no tenen temps per cuinar. És una ciutat de 658.000 persones i l'inconvenient principal és que l'oferta alimentària depèn gairebé exclusivament dels supermercats i del menjar preparat. Aquí exclusivament es pensa en una funció principal, que és nodrir-se, aportar la suficient energia al cos per seguir treballant fins la següent ingesta. Aquí he vist gent menjant, com no ho he vist en 40 anys a Barcelona, gent menjant al volant en plena conducció, O sigui, estan menjant per arribar al seu següent lloc de treball mentre es condueixen, o estudiants menjant caminant per arribar a la següent classe perquè fan tard. O sigui, és de bojos. És el negoci famós que jo diria ja dels package meals, que són els menjars preparats, una nova mina d'or per explotar que ja està arribant també a Europa i a Espanya i que realment aporta molts diners a la indústria alimentària aquí als Estats Units.
Sí, no m'estàs fent gaire enveja d'estar a Boston, ja t'ho dic. Marc, ara pensava, tots tenim al cap escenes de pel·lícules americanes amb gent menjant. Hi ha infinita, segurament cadascú tindrà la seva, diguéssim, guardada al seu cervellet, Però no sé si el que el cinema ens ha ensenyat sobre com mengen els americans és el que tu t'has trobat. I ja sabem de què parlem, que podríem ara aquí fer una llista. Hamburgueses, la pizza, l'estil americà, cereals per esmorzar, sí o no? Que a les pel·lis sempre la gent esmorza cereals i sobretot Cheerios. No? Les begudes aquestes refines. És veritat.
T'he de dir que jo ja m'he acostumat a menjar també cereals. Hi ha una oferta amplíssima i ja em menjo també de cereals.
Uau.
El que sí que t'he de dir és que intentar menjar sa passa a ser aquí una qüestió purament econòmica, de poder adquisitiu. Menjar saludable és un privilegi i no pas un dret, ara mateix aquí als Estats Units, perquè tot el menjar fresc, i quan dic menjar fresc em refereixo sobretot a fruites, a verdures, té dos preus quan entres al supermercat, molt diferenciats. Hi ha la fruita i verdura que ve d'agricultura orgànica, que tu especifiquen molt clarament, i la que no. És a dir, hi ha una paranoia col·lectiva molt més gran que Europa pel tema dels transgènics. Estic parlant de cadenes de supermercats només orgàniques que et deixaries mig sou d'Espanya, te'l deixaries aquí per una compra. Per un costat hi ha els que mengen bé i per l'altre la resta. Són els denominats deserts alimentaris urbans.
Deserts alimentaris urbans. Ostres, això no havia sentit mai. Va, explica'm-ho a veure.
A veure, són zones urbanes de gran extensió on gairebé és impossible trobar un petit negoci on comprar menjar fresc a una distància raonable amb cotxe, perquè aquí tothom va amb cotxe a comprar, oblida't això d'anar amb el carret de la compra un dissabte al mercat. Una carnisseria, un forn, una peixateria o una verduleria, oblida't. Vaig preguntar-li a un professor de castellà aquí, establert, que m'ha ajudat molt, el saludo des d'aquí, el Víctor Llacuna, que fa gairebé 20 anys que està a Boston, li preguntava jo on podia comprar pa, i la seva resposta va ser increïble, perquè em diu, aquí pa, oblida't, és tan dolent que jo ja m'he oblidat de comprar-lo, prefereix no menjar-lo abans que comprar-lo, el que troba per aquí. Fet un resum del que seria un desert urbà alimentari, menjar una hamburguesa doble amb enciam és senzillíssim, però en canvi trobar enciam fresc és complicadíssim. Igualment passa, per exemple, amb comprar un refresc de taronja. És facilíssim, però, en canvi, trobar taronges de temporada és gairebé impossible. Porcions de pizza a cada cantonada.
Clar.
Però tomàquets frescos, molt difícil, o plastificats.
Una
mica el resum que et podria fer.
Sí, sí. Quina pena m'ha fet aquest pobre professor de castellà que ja no compra pa i no sé molt. Tot això que m'estàs descrivint a nivell culinari i gastronòmic, sí, m'agradaria a mi molt viure als Estats Units. Bells will be ringing, the glad, glad news. I tu tens, o sigui, ara ens has descrit molt bé, molt gràficament, m'ha quedat molt clar que és això d'un desert urbà alimentari, o desert alimentari urbà, però tu tens la sensació de viure i entenc, o més amb un desert urbà d'aliments saludables, que és el que... dèiem.
Vindria més aquí. A més, tampoc vull ser pessimista, O sigui, la cosa està difícil. Afortunadament, Boston no és una ciutat com et pots trobar més en el centre del país. És a dir, hi ha esperança, jo crec que hi ha esperança, però sí que crec, per això, que estic en un principi de desert urbà d'aliments saludables. Això és el que deies ara tu en la pregunta. I sí, això sí que crec que, perquè et facis una idea, són diverses les persones que ja m'han dit que compren peix i carn per internet. És a dir, aquí la gent no compra físicament en els supermercats. Molta gent no compra la carn o el peix en persona, perquè prefereixen rebre el producte a casa a través d'aplicacions, perquè no se'n refien. És a dir, hi ha una paranoia, ara t'ho deia, amb el tema dels transgènics, però també pels antibiòtics, també per la frescor del peix. És a dir, prefereixen pagar el doble per un producte, sempre i quan sàpiguen que la qualitat serà bona per ells i pels seus fills. Com a conclusió, que em conformo si quan torno a casa, d'aquí 3 anys, no vinc ni amb sobrepès, ni amb la cartera buida, ni amb sorra de les butxaques per culpa d'aquests deserts urbans alimentaris.
Home, esperem que no, Marc, però ara t'hauria de dir allò de et desitjo molta sort, perquè
moltes
tens una missió difícil, amb això de menjar bé. Moltes gràcies, Marc, i ens escoltem d'aquí un mes amb més coses dels Estats Units, que sembla molt interessant. Un plaer, Marc. Gràcies.
Moltes gràcies, Paula.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, Paula Molés.
Mira, ara pensava, Roger, en com de revolucionari, a la seva manera, va ser en Pere Tàpies, perquè va ser capaç, jo crec, d'atorgar a la cuina i a la gastronomia allò, un toc de cultura i d'il·lustració.
Doncs mira, m'has d'explicar
coses.
Ho anem explicant al llarg d'aquests dies, que ens fa molta il·lusió anunciar-vos que el suplement farem aquest concurs de cuina en honor al gran Pere Tàpies.
I jo pensava, m'ho puc presentar jo. Home, se'm dona bé cuinar.
Millor tu que jo.
I com ho he de fer?
A veure, ho hem d'explicar d'alguna manera. Ens heu d'enviar un correu amb una recepta amb ingredients i productes de temporada. Recepta amb ingredients i productes de temporada. El correu concurstàpies@catradio.cat. Per exemple, ara què és temporada? De què és temporada?
Ara, per exemple, de porros, de col...
Doncs una recepta amb porros, una recepta amb cols.
Amb naps, moniatos...
I a més a més, doncs recepta amb ingredients, productes, temporada, concurstàpies@catradio.cat. I a més també hem d'adjuntar...
Sí, perquè la recepta no és suficient, Volem una foto o un vídeo curtet d'aquest plat, d'aquesta elaboració del plat.
Entre tots aquests participants, el dia 7 de desembre anunciarem els 4 finalistes que hauran de cuinar en directe aquest plat que ens proposen amb un jurat que triarà quin és el plat guanyador, tot sota la comandància també del Pep Noguer.
Fantàstic, Roger.
Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. La Magdalena de Proust.
Every Christmas, not on Christmas, but before Christmas.
Cada Nadal, no el dia de Nadal, sinó després.
Siri Husbett, escriptora, recorda una recepta familiar com a homenatge a la seva mare.
Faig les mandonguilles que feia la meva mare. Les faig de vedella, porc, ceba, anet i salsa de carn. Són delicioses. Cada any, des de fa molts anys, he fet aquestes mandonguilles per a la meva família. Al meu marit li encanten. Són intenses. Un Nadal les vaig fer per als meus amics. Amb el meu marit vam acabar fent 500 mandonguilles per a tots. És un record molt especial. I ara que la meva mare és morta, suposo que aquesta recepta és part de la seva memòria a la família.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I encetem el mes de desembre amb Alícia, la de la Fundació Alícia, no la del País de les Meravelles, que també una mica, sí, també una mica, i amb Toni Massanés, que ja el tenim ben assegut, amb el seu got d'aigua i amb el jersei de collal, que fa fred. Bon dia.
Sí, el que toca, que val.
Mira, avui parlem d'una cosa que potser tu i jo és allò que sempre es diu de la llengua i el llenguatge, sí. Ja ens entendríem, però potser trobaríem alguna confusió. Mira, el País Valencià de llimona no en tenim. Tot és llima. Aquí no, per sort, i trobo que doncs, ja està bé fer la diferenciació entre llimona i llima.
No, aquí tenim llimona i tenim llima, tot i que la llima en realitat són diferents tipus d'aquestes coses verdes més arrodonides i amb la pell més prima. N'hi ha des de molt, molt, molt àcides, que són les que normalment mengem, fins algunes que són dolces i en canvi no són àcides. Però la gràcia és que això, el País Valencià, ni dieu així, nosaltres diem el verd llima, el groc llimona, i en molts països d'Amèrica Llatina ho fan al revés.
Déu-n'hi-do.
O sigui, li diuen lima al groga i limona al verd. O sigui...
Sí, el color és el que, diguéssim, allò més ens dona la diferència. Sí. I déu-n'hi-do la llimona, ara sí, que està molt present a la nostra cuina, a tot arreu.
Sí.
Sé, dolços, maioneses, que la tenim tots de combinat.
És d'aquestes coses que la fem servir, però no ens ho sembla, no? No hi caiem. I per tant, és molt important. I és molt important des de fa molt temps a casa nostra. Va arribar primer, neix segurament, no?, a la sud-est asiàtica, a la Xina, allà han fet servir des de feia molt temps. És veritat que sembla que a l'època romana a Europa hi havia arribat alguna vegada, però en realitat els àrabs ens la porten a l'edat mitjana i nosaltres la fem servir perquè ens agradaven molt els agredolços i per les salses, per amanir les aus, etc. I també pels peixos, evidentment, com encara fem ara, no? No només per si feien mal l'olor o no, sinó també perquè ens agrada el contrast àcid que dona al final àcid aquest que ens fa salivar,
sí,
Mira, només pensar-hi,
ja
només parlar-ne, i
sí,
ja estan generant...
Sí, certament.
És així.
I ara pensava en el ceviche.
El peix cru, en realitat, el que es feia mitjançant la llimona, perquè era. Augmentava molt l'acidesa, i una manera de matar els microbis o d'evitar que proliferin, una manera de les que fem servir sense adonar-nos, contínuament, que ho fa la indústria alimentària, etc., és fer baixar el seu pH, fent pujar la seva acidesa, no? I per tant, amb la llimona aconsegueixes això, en el ceviche i en moltíssimes altres coses.
I allò que dèiem de la capacitat desinfectant, curativa de la llimona, de fet, he sentit dir que hi ha gent que beu aigua amb llimona cada matí i que les defenses augmenten. Ja no sé si ho compraríem, això, o no ho compraríem.
Les defenses no augmenten. És veritat que el que sí que té són vitamines, per exemple, la famosa vitamina C, i que, en realitat, el beure llimona va fer que els viatgers que anaven amb vaixell i que no menjaven productes frescos i que patien una malaltia molt xunga, que era l'escorbut, quan van trobar que si portaven llimones i que prenien llimones no en tenien, va ser un gran avenç. Sí que és curativa, sí que és... que és desinfectant, per aquesta acció, àcid cítric, vitamina C, també té una mica de sucre, fibra, tot això, per tant, fantàstic. El que té per això és que és tan àcida que sola no en podem menjar. El nostre umbral d'acceptació de l'acidesa és menor. Llavors, què fem per convertir el suc de llimona, que per nosaltres és massa àcid, en comestible? Doncs una, dues. O el barregem amb olis, tot això, en fem vinagretes, o per beure'ns-ho directament vam inventar una cosa fantàstica. Un refrany, no?, que diuen sobretot a Cuba, que és si el cielo te da limones...
Haz limonada.
Haz-te una limonada.
Clar, això explicaria per què a la pastisseria també és tan utilitzada aquesta llimona, perquè deu compensar molt bé aquest àcid...
Sempre intentem equilibrar. O sigui,
amb el sucre,
exacte,
aquest equilibri.
Nosaltres percebem menys el sucre i percebem menys els àcids quan estan junts. En realitat busquem l'equilibri dolç-àcid, no? Massa dolç sense acidesa no ens interessa, ens avorreix. Massa àcid no ens el podem prendre.
I no m'agradaria acabar sense reivindicar la pell de la llimona. La ratlladura d'aquesta llimona, que pot fer una cosa deliciosa, mira... les carxofes que vaig comprar, el forn amb una miqueta de llimona a sobre de ratlladura és fantàstic. El famós twist de llimona del gin tònic, no és això, no?
No, és a dir, és que és tan bona que em fan perfums.
La fragància, l'aroma...
Dels cítrics, del pònsem, dels parents de la llimona, a vegades dels pares, dels tients de la llimona, però també de la llimona, se'n fan perfums, imagina't si ens agrada, no? I també aquest perfum el fem servir per acabar moltíssims dels plats, o per donar aquest oli essencial de llimona al gin tònic. Per això es fa el twist per trencar la cèl·lula i que surti l'oli essencial, no? Que,
aquestes glàndules que de la seva pell, que sí, agaféssim un microscopi, al·lucinaríem, eh? Sí. amb tot el que es desprèn d'allà. La llimona, Toni, és una cosa que també generalment veiem sempre als mercats, però bé, ara és la millor, eh?
Sí, sí, és tan bon conservant que és fins i tot bon conservant de si mateix. Però sí, per tant, ara, llimona, i si no, doncs, podem menjar d'altres tipus de fruita, no? Mm-hmm. Raïm, cada cop menys, tot i que el farem arribar fins a cap d'any, com per fer les campanades, pomes i peres, caquis, magranes, taronges, mandarines i els codonys, que també perfumen, que també els podem ficar a l'armari.
I de verdures, no sé si això del menjar d'advent, que sigui lleugeret.
Abans es feia, abans com hi havia la quaresma, hi havia l'advent, que era quan que preparaves i netejaves el cos. Sí. Doncs això, si més no podem menjar lleugeret, perquè la cosa que...
La cosa ve de pujada.
Exacte, i escaroles, per exemple, que hi ha més bo que una escarola ben amanida, no? Passats per la paella, uns quants llardons, una mica de costons de pa fregits, llavors ja no és tan lleugera, però és absolutament
aquí
deliciosa.
T'has passat, eh?
També tenim porros, podem fer una cremeta de porros o bullir-los només i fer-los amb vinagreta, amb una vinagreta que hi hagi una mica també de verduretes i d'ou dur, o un brou amb pastanaga i àpid, que també és del moment, o naps, que ben cuinats també són deliciosos, o remolatxa crua i tallada fina o cuinada, o carxofes, sisplau, bledes, cols, ens arribarà tot això, ens durarà tot l'hivern.
Tot boníssim. Entre tot això que m'estàs dient i la llimona, que encara la tinc present, doncs això, que estem salivant. Gràcies, Toni.
A vosaltres.
Els vegetarians són deliciosos. Però, com que no són ni carn ni peix, els seus menuts són immenjables. Sempre amb algunes excepcions. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio, amb Paula Molés. Nyap o top?
Nyap o top, la secció que més fa riure els oients des de casa i que més fa patir...
Riure i patir, exacte.
Patim aquí, asseguts a la taula del restaurant Caníbal, quan a punt d'acabar el programa, quan tot anava bé. Gerard Jubany, va, presenta'm la víctima d'avui, primer de tot,
mira,
perquè si no, no podem fer res.
Avui repeteix experiència al restaurant Caníbal una persona que escriu sobre menjar i beguda i admet que de vegades ho fa amb la boca plena. El coneixeu tots. És en Jordi Luque.
Jordi Luque, com estem? Bona tarda, ben tornat.
Molt bé, moltes gràcies per deixar-me tornar.
Estaves molt en tornar.
Sí,
bé,
sí. Però
primer
perquè...
t'hem de convidar.
Clar, no puc presentar-me aquí sense reserva. No?
És veritat. Escolta, quina creus tu que ets un observador? Quina és l'última bombolla així gastronòmica que has detectat?
Home, doncs, per una banda el ramen, que suposo que ja heu parlat molt, no?
Sí, no n'he parlat massa, no? Però escolta, un ramen instantani d'aquests podíem fer el nyapotop un dia.
Jo que abans vivia a Barcelona i ara no hi visc, ara quan hi torno està tot ple, a les cantonades està tot ple de ramens, sí. molts. I l'altre jo crec que són els flans.
Els flams?
Els flams, els restaurants, sí.
Va dir el Philip Regol l'altre dia.
Sí?
Sí, que està substituint el pastís torrija i el pastís de
exacte,
formatge.
Exacte, hem passat de la torrija al flam, no sé què està passant amb el flam.
Mira.
Sí, no, apunto idees per futurs nyaps o tops,
sí,
eh?
Sí,
vull
sí,
dir, flams
sí.
I ramens apuntats. Us porto un producte peculiar, no tant pel producte en si mateix, que és d'allò més corrent, sinó per la manera com te'l venen. Crec que al Jordi Luque, com entès en el món del màrqueting, li interessarà. Avui tastarem aigua.
Sembla dificilíssim tastar
aigua. Sí, que hi ha gent que s'hi dedica,
sí,
eh?
Sí, sí, però jo no.
No, jo tampoc.
Doncs tastarem aquesta aigua mineral que us porto aquí, comprada en un Carrefour normal i corrent. Es diu Galea i pertany a una empresa que es fa dir Ocean 52, creada per exdirectius de Schweppes, Danone i Coca-Cola. Em va cridar l'atenció la manera com es ven i es nota que hi ha molta feina de màrqueting al darrere. Ara, quan fem els arguments, ho anirem explicant.
Jo no sé si tu ets massa primmirat amb l'aigua que veus o en aquesta revista que acabeu de fundar fa molt poc, Beber Magazine, i cap l'aigua o allò només és alcohòlic?
No, allò només és alcohòlic. A Beber Magazine parlem de cerveses, de vins i de destil·lats i cocteleria. però en el fons de tot això està l'aigua, també.
Sí, també clar, és veritat. Clar, sí.
Jo a casa bec aigua de l'aixeta.
De l'aixeta.
Filtrada amb una gerra d'aquestes, amb una brita.
Ah, sí, és, sí, sí.
I molt bé.
Doncs va, us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i al final haureu de fer-ne el tast i valorar si ens trobem davant d'un producte top o d'un producte que és un nyap.
Fantàstic, doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
El primer argument seria l'envàs, el que us deia fa un moment. A la zona del supermercat, on hi tenen totes les aigües embotellades, hi vaig trobar un parell de caixes de llaunes d'aquesta marca. M'ho vaig estar mirant bé a veure si era alguna mena d'aigua especial, si tenia alguna característica o alguna propietat especial, però no, és aigua. En tot cas, la llauna té un disseny atractiu i costa de creure que quan ingerim el contingut ens hi trobem només aigua. Et penses que t'hi trobaràs qualsevol altra cosa, però sí. En principi no, ja ho direu vosaltres. Segon argument a favor, ecologisme. Per una banda, com hem dit, aquesta marca no fa servir ampolles de plàstic. De fet, el missatge més gran que llegim a la llauna és no plastic water, aigua sense plàstic, vindria a ser. I a la mateixa llauna s'indica que el 52% dels beneficis de l'empresa es destinen a la protecció dels oceans. Per tant, sigui màrqueting o no, la consciència ecològica hi és en algun percentatge, un 52%, poder.
Tot va bé, de moment.
Bé, bé. Sí,
sí. I el tercer avantatge seria la distribució. Es tracta d'un producte una mica outsider, d'aquells que trobaries en petites botigues especialitzades en aliments ecològics i coses d'aquestes, però me l'he trobada en una gran superfície, en un Carrefour. Això vol dir que, com a mínim, el missatge es fa arribar a molta gent o a un públic gran. I els empresaris fan més calés? Segur que sí. Segur. Però vaja, la consciència, el missatge ecològic arriba a molta gent.
Vinga, va, que estic ansiosa per descobrir els tres arguments en contra.
Primer argument en contra. El preu. Clar, tot plegat forma part d'una història molt maca, però no deixa de ser un negoci i els números suposo que a final d'any han de quadrar. Per això aquesta llauneta de 33 centilitres d'aigua costa 70 cèntims. 70 cèntims per aquesta aigua és un preu elevat en comparació amb les altres marques. Segon argument en contra, el relat de la llauna. Tot és molt original en aquest envàs, en aquesta llauna, que a part de vendre's vol conscienciar. Un dels missatges que envia és que s'ha d'activar l'alarma per l'elevada contaminació que afecta els oceans, tot plegat. Doncs per fer-ho t'escriuen la següent història. Llegeixo textualment, de la llauna. En 1912, el capitán Edward J. Smith envió un SOS en código Morse para alertar del inevitable hundimiento del Titanic. Aquí ja penses on deu voler anar a parar. Segueixo. Hoy el océano nos envía su propia señal de auxilio. Aquest és el link, la señal de auxilio. Grabada en esta lata. A diferencia del Titanic, aún estamos a tiempo de reaccionar. Bebe agua del grifo y solo si es necesario bebe agua de esta lata.
Mira, ho fas bé, tu, Jordi. Ho fas bé, eh? Veus aigua del grifo?
Jo sí.
Veus?
Per tant, si valorem la intenció, però no saps massa bé què hi pinta aquí tot aquest rotllo del Titanic, no? Una mica...
Veuré ara que és necessari, com diu aquí.
Ah, exacte. I el tercer argument en contra seria, perdona, Jordi, el consell de l'aigua de l'aixeta. Aquesta última part del text, que beguis aigua de l'aixeta, no sé si és el consell més prudent del món, perquè hi ha aigües de l'aixeta acceptables i n'hi ha que no ho són, no? Que són una mica més complicadetes d'ingerir. Arriba la prova definitiva ara, que és la del tast.
Se'm fa estrany, eh?
A veure.
No, tastar aigua se'm fa molt
obrir,
estrany.
Vaig obrir,
Ah, mira.
Oh, vaja.
Trobes a faltar aquell...
Si no fa... Pss,
no,
clar,
no
és aigua.
Que és aigua.
Jo puc dir una cosa de l'envàs?
Sí, digues. Sisplau.
Jo, aquesta gent que ve de màrqueting, de totes aquestes multinacionals i que deuen tenir tanta experiència, els diria que el redissenyin perquè no sé què llegir, no sé com es diu aquesta aigua. Si l'he de buscar, no sé si es diu Ocean 52, no Plastic Water, Galea.
Sí,
i ja. Després, que sembla... no sembla una beguda energètica?
Sí,
si
sí, sí, té tot l'aspecte de beguda energètica, sí, correcte.
Però bé.
Si té un gust especial, noteu alguna coseta... Ai...
No,
com ho diuen això, l'aigua que és incolora, sí, insabora,
és res, és el res, això és, està ple de res, no, és aigua,
és aigua,
sí. És aigua.
Però...
em sembla molt desconcertant veure aigua d'una llauna com aquesta, m'ha generat com...
Sí, esperes trobar algun sabor, suposo, alguna mena de textura, de gas o alguna cosa així.
Per què dic jo, el vidre és molt pitjor que l'alumini com en vas per l'aigua? Aquí diu que el metall recicla per sempre. Bueno.
Ah.
Veus?
O sigui, no té cap gràcia. Té molta gràcia si tens set.
Clar, ens hem d'hidratar.
I si no tens una aixeta a prop.
Però ara saps, què hem de dir?
No sé.
Sempre hi ha aquella possibilitat del...
Els convidats primer, no?
Doncs va, Jordi, sí, sí. Si haguessis de situar aquesta llauna d'aigua mineral en un punt entre el producte top i el producte nyap, on el situaries?
Jo el situaria al psè.
Al psè, eh? Un 5.
Sí, al psè.
Molt bé, Paula.
Sí, és que el ni fu ni fa crec que és el que més em convenç, eh? També el psè. Sí, almenys els hi hem de valorar que no posin plàstic, ves.
Bé, en tot cas, hem arribat a la conclusió que aquesta aigua mineral enllaunada de la marca Gadea és un producte...
Psè!
Jordi Luque, quina il·lusió que sigui això, ni fred ni calor, ni bo ni dolent.
Home, millor això que no que sigui nyap. No?
Exacte, de moment estem tractant molt bé.
Sí,
Gràcies per acceptar la invitació. Sempre estàs convidat, vull dir, espera la invitació, però sempre tens taula, ja ho saps, eh?
Ah,
i d'un home crític com el Jordi Luque a un altre, el Philip Regol, que és crític, però de veritat, eh?
Boníssim.
Professional.
Dels millors del món,
no, fantàstic. Sí. Aquesta setmana sotmès al seu estricte control de qualitat un restaurant i aquesta, evidentment, és la seva crítica. Endavant, Filip.
Bistrot Bilú, Pau Claris, número 85, Barcelona.
Feia un any que el cuiner d'origen francès Eric Basset acaronava la idea d'obrir un bistró al costat del seu exitós bar de copes del carrer Pau Claris. I l'acaba d'obrir acompanyat del seu soci dels Speakeasy Bobbies, Dani Martín. La seva intenció és la de proposar una cuina clàssica, força francesada, amb producte d'aquí i tocs de cuina catalana. Després d'un llarg ostracisme de 3 dècades cap a aquest tipus de cuina, ens trobem ara, sense cap dubte, en el gran moment de la llebre a la Royal, de la salsa Meunière o de la salsa holandesa. A la seva carta hi trobarem unes patates braves a la seva manera, un plat que sembla que ja inevitable a qualsevol restaurant informal de Barcelona. Però sobretot el salmó marinat a manet, un clàssic de la cuina del bistró, patés de campanya casolans, un impecable paté en crut amb foie gras i festucs, el peix del dia amb una ratatouille espectacular o bé el lletons amb un bon puré de patata. El plat estrella de la casa, però, és el deliciós pastís de carn de porc i foie gras amb pasta de full que es diu Pitivier. Aquest plat de la gran cuina francesa no es troba enlloc més de Barcelona i fins i tot costa de trobar a França, ja que els francesos volen ser tan moderns que estan renegant molt sovint del seu ric patrimoni culinari. El paté en crut, de crosta de pasta trencada, se serveix fred i a temperatura ambient. En canvi, el Pitivier és un plat calent que es cou al moment per mantenir el cruixent de l'embolcall de pasta de full. El Pitivier de Ric Basset només porta la farsa de porc i foie i és individual. El seu preu a la carta és de 16 euros. Per aquesta raó, és millor encarregar-lo quan es fa la reserva al restaurant perquè s'acaba cada dia. A la meva segona visita va tastar també la sopa de ceba gratinada, una icona de la cuina de bistró que tampoc sovinteja a les nostres cartes. I per culminar l'àpat, res millor que una mousse de xocolata una mica catalanitzada amb torrada cruixent, oli i sal. El berenar de tota la vida. O també el babà al rom de massa casolana amb chantilly. A les nits es pot sopar en horari francès, des de les 7 de la tarda, i anar després, per exemple, al Teatre Tivoli, situat a 100 metres o bé al cinema.
Gràcies, Regol.
I ara toca deixar propina. Qui li toca avui?
Avui anem a Berga, al Berguedà. Li toca deixar propina a la pagesa Maria Costa.
Doncs va, Maria, estira't una miqueta.
Avui us vull parlar del pagès dels mil barrets, i no em refereixo precisament al nostre fons d'armari, sinó del repte que suposa ser una explotació familiar o petit productor i estar compromès amb el territori, el producte, la sostenibilitat o senzillament en fer les coses ben fetes. Sovint tinc la sensació que gestionem les nostres explotacions amb una vareta màgica, que mena la terra, controla el temps, les collites... D'altra manera, no m'explico com arribem al final del dia, havent treballat al camp, preparat comandes, fet factures, actualitzat la web i havent penjat alguns posts a les xarxes socials. Realment, darrere d'aquestes pageses i pagesos hi ha màgia pura i per això us animo que us apropeu a conèixer-nos. Podeu venir a les nostres explotacions o sortir a passejar i a comprar als mercats de productors. Una bona oportunitat la teniu el proper diumenge a Gironella, a la tradicional Fira de la Puríssima, on trobareu productors berguedans de tot tipus i podreu acabar-ho amb un tast popular del producte estrella de la Diada, l'escudella de blat de moro escairat.
Són les 2 del migdia i menys mal que el restaurant Caníbal cuinem i mengem, perquè si no estaríem bé afamats, no, el següent.
Jo m'estic morint de gana després d'aquestes 8 hores de ràdio, de 8 hores de ràdio, ja no sé ni parlar aquesta hora, de cap de setmana, d'aquest diumenge, i tornarem dissabte que ve a partir de les 6 del matí. Si ho preferiu, també ens podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement, seguir-nos a Twitter i Instagram @elsuplement. Gràcies, Paula Molés.
Gràcies a tu.
Fins dissabte a les 6, salut i ràdio.